Avui volem parlar d'hàbits saludables en l'alimentació i d'higiene postural. Ens donaran pistes sobre aquest tema, ens donaran claus sobre com treballar-los la Leina Calderón, la Laura Ceruelo i l'Helena Nebot, que avui ens acompanyen aquí als estudis de Radio Ciutat de Valls. Benvingudes.
Hola.
Bon dia.
Primer de tot, m'agradaria que parléssim pel que fa a hàbits saludables en l'alimentació. És una cosa que segurament molts de nosaltres relacionem exclusivament amb la gent sana, amb la gent esportista.
Els esportistes professionals adapten els nutrients que ingereixen a l'estil d'esport o entrenament que practiquen. En aquest cas, les pautes alimentàries van molt marcades, però els nutrients que ingerim també poden haver de canviar segons el moment en el que ens els prenguem. M'explico. En els esports de resistència, com podria ser una marató, els concursants prenen begudes isotòniques per tal de rebre energia immediata, sucres senzills, mentre corren. En canvi, en aquest mateix cas, el que l'esportista prengui abans de començar la marató serà totalment diferent, ja que vol que els nutrients li donguin energia per al temps en el que està corrent, no abans. Per tant, no vol energia immediata.
Això és pel que fa als esportistes d'èlit, a les persones que s'alimenten per tal de millorar el seu rendiment, però les persones normals, els que no ens dediquem a l'esport, també hauríem de cuidar els nostres hàbits alimentaris?
Evidentment, l'esport és una part imprescindible per assolir una vida saludable. Deixant a part els esportistes d'èlit i centrem-nos en nosaltres. Parlem d'hàbits saludables quan ens referim a totes aquelles conductes i comportaments que tenim assumides com a pròpies i que incideixen en el nostre benestar físic, mental i social. Per tal d'aconseguir uns bons hàbits saludables, l'esport és totalment necessari. Un estil de vida poc saludable, sedentarisme, dietes desordenades, tabac i alcohol, és causa de malestar en les nostres vides i això està, òbviament, molt lluny de tots aquells que ens considerem gent sana.
Així doncs, quins aliments formen part d'una dieta sana? Què hauríem d'estar menjant? En quines racions ho hauríem de consumir? I què és el que ens aporten?
Bé, els aliments estrella per esportistes o per les persones que vulguin començar a tenir una dieta sana són els rics tant en hidrats de carboni com en vitamines, els quals podrien ser arròs, fruita... També són molt recomanables els aliments rics en proteïnes com el peix, el pollastre o els ous. D'altra banda, una dieta saludable no pot prescindir d'aliments sense greixos i amb poc oli, com per exemple els llegums, els quals s'han de consumir un mínim de 2 vegades per setmana. Les hortalisses són aliments molt recomanables, rics en fibra i antioxidants, els quals s'han de consumir en gran quantitat. Finalment, per tal d'obtenir una bona alimentació, hem de tenir molt present la hidratació i recordar beure sempre molta aigua.
Un consell especialment positiu, ara que ve l'estiu, pugen les temperatures i és més fàcil deshidratar-nos, perquè és que una mala dieta ens pot arribar fins i tot a posar-nos malalts.
Les dietes mal equilibrades aporten nutrients en proporcions diferents en uns casos o exagerades en uns altres. Hipertensió, malalties coronàries, diabetis, alteracions hepàtiques, desordres intestinals, diversos tipus de càncers, deficiència de ferro, minerals o vitamines, càrie dental, desequilibri nerviós... Són malalties moltes vegades dependents d'una aportació incorrecta de diversos nutrients.
Així, en conclusió, doncs, què en podem dir dels hàbits saludables?
Bé, podem dir que mantenir uns bons hàbits saludables sempre ens ajuda a estar més sans, evitar el risc de patir malalties cardiovasculars o obesitat, augmentar l'esperança de vida i, en certa manera, poder gaudir plenament d'aquesta. També cal destacar que una vida sana no es refereix sols a l'alimentació, sinó també en bona part a la forma física, a les hores de son i inclús al benestar mental i social.
Així doncs, ja sabem quines són els principals consells per poder tenir una vida més sana pel que fa a l'alimentació, però abans de començar hem introduït un nou concepte, el concepte de la higiene postural. Parleu-me una mica d'aquest concepte. Què és la higiene postural?
Doncs bé, és una pregunta força interessant, ja que tothom alguna vegada ha sentit parlar d'aquest concepte de paraules, però no el poden definir amb fermesa. Alguna vegada a la teva vida els teus pares, avis, amics t'han dit això ho estàs portant malament, d'una forma incorrecta, degut a que sembla que sigui incòmode. Doncs bé, aquest conjunt de paraules, normes, consells i actituds posturals, tant dinàmiques com estàtiques, amb la finalitat de mantenir una alineació de tot el cos per evitar lesions musculars, s'anomena higiene postural.
Parlaves de lesions, Leina. Quines són les recomanacions que em faries pel que fa a evitar aquestes lesions?
Doncs bé, n'hi ha moltíssimes d'aquestes, però resumirem les més importants i les que estan més a l'abast. Diguem-ne que mantenir la mateixa postura durant molt de temps, un temps prolongat, és incorrecte, ja que les hem d'intercalar amb activitats tant en moviment com en que estem en repòs, per tal de no fer un sobreesforç als músculs. I això intervé fer un petits descans, períodes de descans entre les activitats. També, pel que fa a l'esquena a la columna vertebral, seria més idoni buscar un lloc còmode i segur, com les cadires còmodes, a una altura adequada. I, finalment, podríem donar un consell com no moure's amb presses per evitar una contractura innecessària per falta d'escalfament muscular.
Sembla, doncs, que el tema de la higiene postural va molt relacionat amb el nostre dia a dia, amb com seiem, amb com ens movem, amb com aixequem pesos, amb coses que fem habitualment. Quines són aquestes activitats quotidianes que acostumen a fer més mal a la nostra postura?
Bé, sempre m'he fet aquesta pregunta i, sincerament, sempre m'he contestat el mateix. D'entre les més mal fetes, podríem destacar les entrades del cotxe, a les quals s'han de primer asseure amb els peus fora. Un cop asseguts, introduïm un peu rere l'altre, mentre recolzem el pes corporal a les mans. També és destacable el fet d'aixecar-se al llit, degut a que és un acte reflex en el que pràcticament no hi pensem. A l'hora de vestir-se, hauríem de jaure asseguts per posar-nos els mitjons i les sabates, aixecant la cama a l'altura de la cadera o bé creuant una cama sobre l'altra. Per fer els llits també hi ha molta polèmica, degut a que hem d'intentar aixecar el llit i no doblegar-nos nosaltres, evitant fer-nos mal a l'esquena.
És curiós perquè totes aquestes recomanacions que estàs fent són coses que la gent gran, la gent d'edat avançada, ja fa, el que segurament vol dir que fa menys mal a la musculació, que fa menys mal a tot el nostre cos. Per què sovint no es duen a terme els exercicis d'higiene postural correctament? I a quina edat es fan més malament aquestes coses?
Doncs la resposta és molt lògica i sembla que amb dos factors van agafats a la mà. A veure, primerament, hi ha moltes maneres de fer les coses malament i l'ésser humà, doncs, com a norma general, sembla que les coses més correctes són les més costoses i, per tant, no s'apliquen tant i ja és massa tard quan les vols rectificar. Acostuma a ser a l'etapa de l'adolescència, quan es dona l'etapa amb més dolors musculars, l'etapa amb més males postures, i ja pels 40, allà, 40-50 anys, quan comencen a aparèixer aquests símptomes i ja és massa tard per rectificar-los. És una cosa que els joves veuen, tenen present perquè els professors els hi expliquen, però està l'estil, la moda, el què diran està per sobre i, per tant, porten les motxilles, el que els sembla, d'una manera, doncs, que va més a la moda. I un exemple seria, per exemple, això de la motxilla 5, i, doncs, això és el que fa és empitjorar la seva musculatura i és del pitjor que poden fer.
Segurament em donaràs la raó, l'Eina, i totes vosaltres, que sou joves i encara esteu estudiant, en que un altre dels problemes és que el pes que us fan portar la motxilla segur que no és bo per l'esquena, ni per la musculació, ni per cap part del cos.
Exacte.
Per recollir una mica totes aquestes idees que hem estat donant, parlem de conclusions. Què ens podeu dir d'higiene postural? Així en 5 línies que ens ajuden a entendre-ho millor.
Per una part, volem que quedi clar que aquestes recomanacions poden ser aplicades tant per a persones sanes com per a persones malaltes, ja que la seva fi és prevenir lesions, i en el cas que ja existeixi un patiment o dolor, la seva fi és dissimular-lo. L'important és que aprenguis a protegir-te i adoptis postures adequades, perquè les teves activitats de la vida quotidiana siguin dutes a terme de la millor manera possible.
Moltes gràcies a totes tres per haver-nos ajudat a viure d'una manera una mica més sana, una mica més saludable, amb aquests consells sobre alimentació, sobre higiene postural, que segurament venen de nou a molts dels nostres oients. L'Eina Calderón, Laura Ceruelo i Elena Nebot, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres a Ràdio Ciutat de Valls.
Gràcies a tu.
I ara que ens interessa el tema dels hàbits saludables, de com cuidar-nos una mica més a tots, voldríem professionalitzar una mica més la conversa i parlar amb un expert en el sector. Ens acompanya Sònia García, assessora nutricional. Benvinguda, Sònia.
Bon dia, Alba.
Com bé ens comentaven les teves companyes més joves, És important, en aquesta època, menjar especialment bé. Quins aliments són aquells que no ens podem oblidar en una dieta saludable?
Bueno, m'agradaria dir, és important en aquesta època i també en tot l'any, no? De fet, el cos, diguéssim que cada època, cada estació té els seus aliments que necessita i que li van bé, i és important alimentar-nos segons l'estació i segons el que necessitem.
De fet, fa poc parlàvem amb els del mercat de la fruita i la verdura d'aquí Valls i ens comentaven lo important que és que a cada època mengem la verdura que toca, en lloc de, ara que tenim verdures, totes les verdures, tot l'any. Ara que s'acosta la calor, quines verdures i quina fruita ens recomanaries?
Doncs sí, si ens fixem en la naturalesa sempre ens dona allò que necessitem i si ens fixéssim més en aquest detall, doncs segurament que seria molt més fàcil per nosaltres portar una alimentació equilibrada i segons estació, com dèiem. I doncs fruites i verdures ara de temporada, ara que s'apropa l'estiu, doncs fixem-nos en els tomàquets, sobretot, que estem acostumats a menjar durant tot l'any tomàquets i si aconseguim aquells que són ecològics o aquells que són de quilòmetre zero, ara a l'estiu notarem molt la diferència i el gust que tenen, és ara l'època del tomàquet. Llavors la mongeta verda també, fruites i verdures que tinguin molta aigua. Molta aigua perquè bàsicament ara a l'estiu és molt important la hidratació i a banda de beure aigua, que és la gran oblidada i és molt important, hi ha moltes fruites i verdures que ens donen també aquesta hidratació a partir de l'aliment. També el carbassó que també el trobem tot l'any i és ara l'època, a l'estiu, amb l'albergínia també d'ara d'aquest temps i sobretot molt de color i molta fruita fresca, verdura fresca i molt de color.
Un dels problemes que ens trobem ara mateix a l'hora d'alimentar-nos és que, malgrat que potser sabem que aquests són els aliments que ens toquen, o no tenim el temps d'anar a comprar a mercats o no tenim el temps de cuinar-los, què podem fer doncs amb aquesta vida tan atrafegada que portem per poder menjar bé?
Bé, de fet, la societat i el ritme de vida que portem no ens ajuda gaire a portar una alimentació equilibrada, però sí que és veritat que si li dediquéssim l'atenció que mereix i requereix, és molt possible arribar a fer-ho. La clau està en l'organització, en una bona organització que nosaltres fem des de casa, i de fet hi ha moltes professionals que ara es dediquen a fer tallers i cursos que li diuen bad cooking, que és per cuino un diumenge a la tarda, per exemple, i ho guardo en tàpers tot el menjar que em servirà per tota la setmana, no? I així, doncs, t'organitzes, doncs, un dia aniré a comprar, un dia ho cuinaré i aniré dinant tota la setmana menjar variat, equilibrat, de temporada, i ens servirà per portar una alimentació adequada.
Perquè si congelem les verdures i el menjar en general que hem cuinat, no perd les seves propietats?
Diguéssim que ara mateix no hauria de perdre-ho. El congelador, la tècnica del congelat està pensat perquè conservin les propietats dels aliments també. L'únic que sempre és millor que sigui fresc, o aquesta és una de les meves preferències, que si és fresc sempre és millor. Però si hem de congelar és una bona alternativa, i tant.
No deu ser el mateix que comprar-se aquesta típica bossa que trobes al súper de verduretes que ja et venen tallades, congelades, i com et despistes te les cuinen ja.
No, efectivament no és el mateix, és molt millor que te les tallis i te les cuinis tu a casa. I aquestes bosses el que tenen, bueno, les han de conservar això, a atmosfera protegida, i llavors sí que intenten dintre de tot conservar tot el que poden els nutrients, els aliments, però no és el mateix.
Hi ha algun tipus de menjar preparat que puguem trobar al súper o algun tipus de botiga i que sigui sa o que sigui saludable?
Aquí entra el joc el tema de mira't molt bé les etiquetes, mira't molt bé el que estàs comprant, i com a base primer dic que no hi ha res millor de tot el que et puguis fer a casa, vull dir, tot el que puguis comprar en un supermercat, aquest ja tindrà un processat, ha estat amb diferents processos de temperatura, de diferents processos de conservació, que farà que perdi molt les propietats del producte. Però sempre recomano molt llegir les etiquetes. Per exemple, els ingredients estan col·locats per ordre de contingut. És a dir, si el primer producte que veiem que fica les etiquetes és sucre, doncs és el que més quantitat té aquell producte. Vull dir, ens podem espantar. O greixos vegetals...
Ara s'ha posat com molt de moda el tema de fugir de l'oli de palma, si no m'equivoco. Què és aquest oli de palma i per què és tan dolent que estem tots preocupats i fugint d'això?
Doncs l'oli de palma, a part de que, bueno, és un greix saturat, I el problema que hi ha és que l'oli de palma s'utilitza molt a la cuina i a la indústria alimentària i s'utilitza portant-lo a altes temperatures. El fet de portar-lo a altes temperatures el fan molt perjudicial pel nostre cos, per la nostra salut, i és aquest el major problema, no? A banda també la desforestació que s'està fent amb els països on es conrea l'oli de palma, doncs també està dintre de l'ecosistema, està perjudicant molt.
O sigui que no només és dolent a nivell de salut, sinó que a nivell moral o a nivell ètic tampoc és el millor que podem fer.
Hauríem de pensar també en això, sí. A més, hauríem de pensar també que el fet de utilitzar l'oli de palma en la indústria alimentària és un ingredient que els hi surt molt barat, és molt, molt econòmic al productor, i per aquest motiu ens és també tan econòmic comprar-lo nosaltres, no? De fet, els productes Bolleria Industrial i altres marques reconegudes utilitzen molt aquest tipus de producte, aquest greix de palma.
És que, de fet, en trobem a molts productes i completament diferents. Sembla que és com l'oli que es pot posar a qualsevol cosa.
El trobem amb la majoria de productes que podem trobar al supermercat. Ara sí que, per sort, la indústria alimentària jo crec que està tenint consciència amb això i està tirant molt cap al producte més fresc i més de qualitat, no? I, a més, que ara l'oli de palma està sent molt mirat i molt jutjat i és, al final són també interessos econòmics dintre de la indústria alimentària. Però sí, igual que el sucre també. El sucre també està present en molts ingredients que no ens ho pensaríem mai que està. I el sucre també és molt important tenir-lo en compte.
Uh-huh. I si volem fugir de tots aquests olis de palma, sucres, conservants, que ens està recomanant que no consumim, on podem anar a comprar el nostre menjar, la nostra compra setmanal?
Doncs jo diria que és tan senzill com tornar al mercat o inclús al supermercat, no? Però que sigui doncs, verdura i fruita de proximitat. Mirem sempre que tingui l'etiqueta de quilòmetre zero i realment poder-nos fixar de quin lloc venen, de quin és l'origen. Moltes vegades té quilòmetre zero i venen del Perú, per exemple, no? I sempre ens hem de fixar en això. I al mercat i tornar a l'arrel de cuinar a casa i d'elaborar a casa. I com dèiem, el tema de cuinar, per exemple, un dia i ajudar-nos a organitzar.
Quins són els plats que més cuinem i que menys hauríem d'estar cuinant?
Bueno, aquesta és una pregunta una miqueta complicada perquè cadascú a casa cuina i té les seves costums, no? El que sí que faria, el recomanaria, per exemple, és el fet de crec que consumim molta carn, i també carn vermella, i la carn vermella, per exemple, es recomana menjar-ne una vegada cada dues setmanes o inclús menys. Vull dir, sí que és bo perquè la carn vermella s'ha sapigut que té molt de ferro, però tampoc no n'hem d'abusar, no? És l'important del anar variant. I una altra cosa és que utilitzem la carn molt com la nostra font de proteïna principal i tenim el peix, tenim les proteïnes vegetals també, que seria molt important introduir a la nostra dieta i fer una alimentació molt més equilibrada i molt més rica en diferents nutrients.
D'aquesta proteïna vegetal que en parlaves, en quin aliment la podem trobar? Què podem substituir per, en lloc de menjar-nos el bistec, doncs ens mengem què?
Doncs, a veure, cada aliment té el seu, no? I fer una cosa per l'altra així tan clara potser no, però, per exemple, els cigrons són una bona font de proteïna vegetal, els cigrons, els fesols, també ho són les llenties i la soja, també. I, bueno, consumir-la, sempre és molt bo consumir aquestes llegums amb algun cereal pel tema d'aconseguir millor els nutrients d'aquests i que sigui una proteïna completa.
Estem parlant tota l'estona de menjars, de plats, que parlen molt de la dieta mediterrània i fa poc va sortir un estudi que comentava que cada cop està desapareixent més aquesta dieta, segurament pel fet de que és molt fàcil comprar-nos un plat com preparat, ja vingui, sigui de curri o sigui del que sigui, que no és dieta mediterrània. Hauríem d'intentar conservar-la?
Doncs sí, hauríem d'intentar conservar-la i bàsicament em reitero amb el que he dit abans, de que la terra ens dona allò que nosaltres necessitem, no? I si estem vivint en un clima mediterrani, doncs hem de menjar els productes que aquest clima mediterrani ens ofereix. També la dieta mediterrània es basa molt en les sardinetes, no? El peix de costa, i potser a l'hora de triar un peix triem el salmó o el bacallà que venen de costes atlàntiques i no tant no d'aquí del clima mediterrani.
Però per què és més bona la cuina mediterrània per nantros?
Doncs és bona perquè el clima mediterrani ens ofereix molt de producte variat i fresc. L'oli d'oliva és el nostre or. L'oli d'oliva ens proveeix de molta vitamina E i d'uns greixos essencials molt bons. Llavors també tenim la varietat de fruita i de verdura que podem trobar i a més consumir-la fresca i la carn i diferents proteïnes vegetals.
Doncs estem preparats per passar un estiu sa, un estiu estupendo, on menjarem també que ens sentirem millor, gràcies a la Sònia García, nutricionista, perdona, assessora nutricional.
Assessora nutricional, sí.
Assessora nutricional. Doncs Sònia, moltes gràcies per aquests consells que ens has donat i per haver-nos acompanyat avui.
A tu, moltes gràcies.